Barcelona el 2030. Creiem que és una decisió que s'ha basat més en criteris polítics que no pas tècnics i esportius. El boicot permanent d'Aragó i el silenci còmplice que ha fet, en aquest cas, el govern del PSOE han estat un entrebanc per a aquesta candidatura.
És el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, lamentant la decisió del Comitè Olímpic Espanyol de descartar definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El president de l'ENS, Alejandro Blanco, ho anunciarà previsiblement demà en una compareixença oficial. Els entrebancs i les reticències del govern de l'Aragó a la candidatura aprovada pels equips tècnics serien la causa principal d'aquesta decisió. El COE treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034 que podria estar en aquest cas centrada en Catalunya, tot i que amb col·laboracions externes. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 20 de juny de 2022. Els bombers confien estabilitzar les properes hores l'incendi d'Artesa de Segre, la Noguera, Montse Hidalgo.
I està ajudant la baixada de temperatures, tot i que no es descarten revifades d'un foc que ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees. El que ja s'ha pogut estabilitzar és l'incendi de Peramola, a l'Alt Urgell.
Més de 13.400 persones han iniciat un tractament per drogodependència el darrer any en centres d'atenció de la xarxa pública.
Una xifra que s'acosta a les anteriors a la pandèmia. L'alcohol és la substància amb més demanda de tractament, seguida de la cocaïna, el cànnabis i l'heroïna.
La línia 5 del metro de Barcelona deixa fora de servei per obres el tram entre la Sagrera i Horta els mesos de juliol i agost.
A partir de l'1 de juliol comencen uns treballs que permetran modernitzar una infraestructura de més de 60 anys, un tall que a l'agost s'allargarà fins a l'estació del Carmel. Els treballs començaran 10 dies abans del previst per adaptar-los al nou calendari escolar.
En cultura, el Museu Picasso presenta dues exposicions simultànies amb obres dels seus fons documentals.
Una de dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerc i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer. Dues mostres que es podran visitar fins l'octubre.
En esports, Girona és de primera.
Els equips de futbol i de bàsquet han pujat a la màxima categoria estatal en un diumenge màgic. Aquesta tarda, celebració conjunta a la ciutat per oferir els ascensos a l'afició.
Fem també un cop d'ull el temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, hem arrencat avui aquesta jornada amb una temperatura molt suau, sobretot cap a la meitat sud del país, i a hores d'ara ja tenim temperatures força agradables, per exemple, al Segrià, a Seròs, amb aquests 30 graus, a punts de litoral de 27 i 28 graus, a Girona amb aquests 28 graus, o bé que anem cap a la Seu d'Urgell amb aquests 27 graus. S'espera que durant les properes hores la temperatura continuï anant a l'alça i s'espera que la més alta pugui inflar-se entre els 35 i 36 graus. En qualsevol cas, també tenim alguns núvols en punts de litoral que estan deixant el cel més ennuvolat, amb alguna gota fins i tot, i a la resta sí que domina més el sol, però de nou també hi haurà alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu que podran acompanyar-se d'alguna tempesta i també arribaran alguns núvols mitjans que deixaran el cel una miqueta més enterbolit ja de manera més general. També de cara a la tarda, o de cara a demà, perdó, també s'espera que hi hagi més núvols i també hi haurà un temps més inestable. De fet, de cara a la tarda hi haurà ruixats que afectaran a més indrets del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció, Montse Hidalgo, i coordinant Sònia Quer, us parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El Comitè Olímpic Espanyol descarta definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Els entrebancs i les reticències del govern aragonès a la candidatura, aprovada pels equips tècnics en un primer moment, serien la causa principal d'aquesta decisió. El COE treballa ara en una altra candidatura, ja de cara al 2034, que en aquest cas sí que podria estar centrada en Catalunya, tot i que amb col·laboracions externes. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta decisió del COE. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs Esquerra i Junts han acusat el govern espanyol i el PSC que no hi hagi Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya el 2030. La portaveu Marta Vilalta ha criticat el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el primer secretari del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, de ser còmplices de la decisió del COE de descartar els Jocs d'hivern. Els ha acusat de cedir a xantatge del president d'Aragó, Javier Lambán. En la mateixa línia s'ha expressat Junts per Catalunya el portaveu Josep Rius, ha atribuït la decisió del COE a criteris polítics i també ha carregat contra els socialistes Iceta, Illa i el govern central. Segons Rius, tots ells prefereixen no presentar cap candidatura abans que una de catalana en solitari.
Tenim les capacitats, Catalunya té les capacitats, té les infraestructures per tal de dur-ho a terme, però Espanya ha preferit anul·lar aquests Jocs Olímpics i no presentar una candidatura. abans que ho faci i que sigui una candidatura exclusivament catalana. Es tracta d'una decisió que no cal dir que perjudica els interessos econòmics, socials, també els esportius de tots els catalans i en particular de tots els ciutadans del Pirineu.
Els socialistes s'han limitat a dir que esperen una explicació oficial del COE i han avançat la gestió del president Alejandro Blanco. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defugit parlar de Javier Lambán. Així responia quan se li ha preguntat per la gestió del president d'Aragó.
Nosaltres fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del Comitè Olímpic Espanyol, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura. Ho ha fet en un context molt complicat políticament. És obvi, ha estat a la vista de tothom, que no és fàcil o no ha estat fàcil posar d'acord a les dues institucions principals en aquesta candidatura, que són el govern de la Generalitat i el govern de l'Aragó, i que ho ha fet amb molt d'èxit fins a aquest moment.
Els comuns ja havien fet la seva compareixença abans que se sabés la notícia. Després, però, la seva líder, Jéssica Albiach, ha piulat que els Jocs d'hivern han estat sempre la crònica d'un fracàs anunciat. S'obre l'oportunitat per un nou pla d'inversions per al Pirineu i un nou model econòmic de futur per Catalunya que abandoni els macroprojectes fracassats. Cal treballar-hi des de ja, ha dit Albiach.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els bombers treballen per estabilitzar les properes hores el foc que crema des de fa 6 dies a Artesa de Segre, la Noguera. La baixada de temperatures i també la previsió de pluja han fet augmentar l'esperança de controlar un incendi que fins ara ja ha calcinat 2.700 hectàrees. Els bombers confien, però, que el foc no superarà la zona de confinament establerta en 5.000 hectàrees. Última hora, Balaguer Televisió, Oriol Gordillo, bon dia.
Hola, bon dia. Efectivament, els bombers de la Generalitat segueixen treballant per estabilitzar l'incendi que crema des de dimecres passat a Valdomar, la Noguera. El cos de bombers celebra haver aconseguit acomplir els objectius marcats durant la nit gràcies en gran part a la humitat acumulada durant les hores de nocturnitat. Els esforços se senten ara en una petita zona al cap de l'incendi, situada al flanc oest. Tot i això, els bombers asseguren que l'actuació va per llarg i preveuen continuar treballant els propers dies per evitar qualsevol revifada. Gran part dels avenços es deuen a la tasca dels pagesos voluntaris llaurant els camps i creant tallafocs naturals. A aquest conjunt de bons auguris s'hi suma, per altra banda, el canvi meteorològic anunciat de cara a les properes hores. Aquí el cel és gris i s'espera l'arribada d'un front que caldrà veure si va acompanyat d'aigua, fet que seria de gran ajuda per a l'estabilització de l'incendi.
Gràcies, Oriol Gordillo, des de Balaguer Televisió. I el que sí que s'ha pogut estabilitzar les últimes hores és l'incendi que des d'ahir a la tarda crema per a Mola, l'Alt Urgell, i treballen una quarantena de dotacions terrestres de bombers. El foc ha cremat, de moment, 123 hectàrees, la major part dins de l'espai d'interès natural, Serra d'Auvens i Roc de Gogul. Ràdio Seu, Pep Graell, bon dia.
Bon dia, doncs, sí, una quarantena d'actuacions terrestres i aèries dels bombers. Continuen treballant aquesta hora, remullant el perímetre de l'incendi a tocar del paratge del Roc de Rumbau de Peramola. Un incendi que els bombers han donat per estabilitzat aquest matí i on ara es treballa per donar-lo com a controlat. Tots els efectius aquí al parc es mantenen amatents, monitoritzant la zona i pendents del previsible augment de les temperatures i vent de les pròximes hores. Ens ho detalla Ricard Pérez, delegat del govern a l'Alt Pirineu i Aran.
Comencem l'hora crítica, que ara a les 3 és l'hora que més por ens fa per la marinada que pugui entrar i després, com dèiem abans, aquestes possibles precipitacions que arribaran i que poden alterar una mica tot el moviment dels vents. Actualment estan en tal com s'espera, ho tenim tot controlat dins el perímetre.
La proximitat amb els embassaments d'Oliana i Rialb i el riu Segre ha permès que les dotacions aèries hagin multiplicat els viatges per remullar els diferents flancs de l'incendi i així avançar en la seva extinció. Fins al moment, segons els agents rurals, s'han cremat un total de 123 hectàrees.
Gràcies, Pep Graell. Des de Ràdio Seu, i en relació a les causes d'aquest incendi que es va originar per l'avaria de la màquina recol·lectora d'un pagès que ho en treballava, l'alcaldessa de Peramola, Gemma Urrit, ha descartat demanar-li responsabilitats, atribueix els fets a un accident.
En declaracions a la xarxa, Urrit ha assegurat que aquest pagès és una persona molt compromesa amb el municipi i que no patirà conseqüències penals.
El pagès complia absolutament totes les normatives, és una persona molt lligada al territori, molt compromesa al territori, i un accident el pot tenir tothom, i pues, a ell se li va espatllar la màquina, va fer una espurna, allò està supersec, i en un minut, es va encendre tota la muntanya. Aquest senyor no ha de tenir cap responsabilitat, i més que la càrrega moral que li quede, pobre, que ja té suficient.
Paraules de l'alcaldessa després dels retrets per part dels agents rurals en considerar que, donades les condicions meteorològiques, no era el moment de recol·lectar.
Més de 13.400 persones han iniciat un tractament per drogodependències el darrer any als centres d'atenció de la xarxa pública. És una xifra que s'acosta ja a les dades prèvies a la pandèmia. L'alcohol és la substància amb més demanda de tractament, seguida de la cocaïna, el cànnabis i l'heroïna, que és l'única droga que continua a la baixa des de fa ja 4 anys. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. La pandèmia va suposar una frenada en la demanda de tractaments per drogodependències a Catalunya. Les dades, però, s'han recuperat i durant el 2021 se'n van iniciar 13.423. L'heroïna suposa un 9% d'aquests tractaments, lluny de les xifres de l'any 1992, en què eren més de la meitat. Ara, entre les persones que decideixen deixar de consumir, l'alcohol és la substància més comuna i és la que més urgències hospitalàries ha provocat. De fet, el subdirector general de drogodependències, Joan Colom, reconeix que és una de les addiccions que més preocupa en termes de salut pública.
El que ens preocupa més és el consum excessiu d'alcohol de la població i l'impacte del consum, d'aquest impacte en l'àmbit assistencial. El 50% de les demandes de tractament són per alcohol i no atenem a totes les persones que tenen un problema. I molt problema de l'alcoholisme està invisibilitzat. Per tant, des d'un punt de vista de salut pública, tot i que no renunciem a cap de les altres problemàtiques que abans hem parlat, és el consum excessiu d'alcohol i l'impacte assistencial que comporta.
Salut alerta que els consums problemàtics tenen una incidència 3 vegades superior en persones d'un nivell socioeconòmic baix.
Gràcies, Diana. I Barcelona es prepara per a la primera revetlla de Sant Joan després de la pandèmia. Ha dissenyat un operatiu de grans dimensions capaç de respondre a una afluència de 60.000 persones a les platges, és la previsió. Aquesta serà la primera nit de Sant Joan en què Guàrdia Urbana i Bombers faran servir drons en l'àmbit de les platges, també a Collserola. El dispositiu de neteja es reforça amb 366 persones i augmenten els anomenats itineraris segurs per prevenir agressions sexuals. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta. Davant la complexitat de la nit del 23 al 24, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha insistit en una recomanació, que la gent intenti gaudir de la revetlla prop de casa, als barris, per evitar les grans concentracions a la platja.
La data que teníem de l'últim any que va haver-hi una revetlla normal era al voltant de 60.000 persones a les platges. Repeteixo de totes maneres que no necessàriament hem de batre cap rècord. Al contrari, hauríem d'intentar, amb la mida del possible, esponjar i desconcentrar l'activitat d'aquesta nit. Evidentment, nosaltres hem de fer un dimensionament per atendre les contingències que es poguessin produir, però el nostre consell continua sent de fer aquest oci de proximitat, aquesta revetlla de proximitat en els entorns més immediats de les persones. No?
La festa a les platges acabarà a les 6 de la matinada, moment en què els equips de neteja amb 366 treballadors s'encarregaran de netejar la sorra i preparar el litoral pels banyistes més matiners.
Gràcies, Anna. I canviem de capital, ja que pares i mares lleidatans es manifesten a aquesta hora per falta de transparència i mala gestió de places de cara al pròxim curs escolar. A Lleida s'ha denotat una manca de previsió per alumnes de necessitat especial i això ha provocat la reorganització de centres a les famílies a última hora. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, més d'una vintena d'hores i mares s'han concentrat aquest dilluns en l'àrea d'educació. Aquests seran transparència i una millor gestió pel que fa a principis dels seus fills i filles. Segons els explicats de l'Associació de Pares Afectats, ara ja tot sembla ser originat per una nova ciutat.
Però hi havia altres territoris de Catalunya que des del bon principi ja havien realitzat una oferta inicial dotant a l'alça la reserva de places per alumnes amb necessitats específiques, cosa que aquí a Lleida no es va fer. Això vol dir que si altres zones de Catalunya van tindre present aquests indicadors que ja tenien per a poder avançar-se la situació i fer a l'alça, ficar a l'alça la reserva d'aquestes places, si no s'ha fet a Lleida és perquè no s'ha fet la feina a temps.
Així doncs, han comentat els propis, ha fet modificacions de places, això és molt limitat, que explica la Indimares. Com hem dit, l'acte s'ha convocat i ara ha acabat aquí els serveis territorials situats al carrer Picadastrans.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat destinarà 12 milions d'euros els propers 3 anys a impulsar el turisme enogastronòmic. Ho farà a través de 6 línies de treball, amb la col·laboració de les 12 denominacions d'origen de les regions vitivinícoles. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Bon dia. La Generalitat ha presentat aquest migdia el pla estratègic per transformar Catalunya en referent del turisme enogastronòmic. Per fer-ho, ha dissenyat 6 línies de treball que comptaran amb una inversió de 12 milions d'euros en els propers 3 anys, tenint com a puntes de llança les 12 denominacions d'origen de les regions vitivinícoles i una gastronomia d'alta qualitat que concentra el país fins a 64 estrelles Michelin. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
Tenim tot el potencial per ser una regió líder en l'àmbit de l'enogastroturisme. El patrimoni, tenim els recursos, tenim la infraestructura i tenim el talent. Per tant, nosaltres volem aprofitar tota aquesta base per posicionar-nos efectivament en aquesta posició de lideratge en els propers 5 anys.
El turista que es mou per l'oferta enogastronòmica gasta de mitjana 3,5 vegades més que la resta. L'ambiciós objectiu que es marca el govern és que Catalunya esdevingui primera destinació nacional gastronòmica a Europa d'aquí 5 anys.
I atenció als usuaris del metro de Barcelona, perquè a partir de l'1 de juliol i durant 2 mesos el tram entre la Sagrera i Horta de la línia 5 estarà fora de servei. Serà per poder fer unes obres que permetran modernitzar una infraestructura amb més de 60 anys. Un tall que a l'agost també s'allarga fins a l'estació del Carmel. Els treballs començaran 10 dies abans del previst per adaptar-los al nou calendari escolar. Més detalls, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de la primera fase que es va fer per Setmana Santa, Transports Metropolitans de Barcelona es prepara per reprendre ara unes obres de gran complexitat i pressupost. Més de 15 milions d'euros que han de permetre reduir el nombre d'incidències i solucionar el problema de les vibracions que pateixen molts veïns de la zona. En aquest sentit, els primers resultats del tram ja realitzat entre Verdaguer i la Sagrera estan sent satisfactoris, com ha explicat el director de Metro, Òscar Playà.
Esperem que vagin en línia dels primers resultats que tenim. Estem, com dic, al carril nou, al formigonat, i a més estem posant unes fixacions específicament per les vibracions. Això creiem que ha de comportar una millora substancial.
Mentre durin les obres, TMB habilitarà un servei de busos a llançadora que faran el mateix en recorregut afectat, a més de reforçar les línies B-27 i la D-50. Tot i això, la seva presidenta, Laia Bonet, demana als passatgers afectats que prioritzin les alternatives disponibles amb la resta de línies de metro, la 1, la 2, la 3 i la 4, que incrementaran les seves freqüències.
Gràcies, Jordi Casino. Marxem ara cap a les Terres de l'Ebre, ja que 5 associacions ecologistes de la zona exigeixen l'extinció de la concessió de la presa de Flix a la Ribera d'Ebre. L'any que ve acaben els 75 anys d'aquesta concessió i les associacions en demanen la demolició per evitar que renovi. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
5 entitats ecologistes han presentat una sol·licitud d'extinció d'aquesta concessió al registre de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Direcció General de l'Agua. Josep Juan Segarra, portaveu de l'associació Sediments, assegura que la demolició de la presa és l'única opció viable per seguretat i millora de l'ecosistema del riu Ebre.
Per seguretat pensem que la retirada és l'opció més factible, a més que ambientalment restituir les migracions dels peixos, la possibilitat de la navegació i sobretot a nivell de tot l'ecosistema de la conca de l'Ebre, retornar-li al riu part de lo que li hem anat traient. El fet de que el riu pugui transitar lliurement és recuperar el paisatge, és recuperar, per exemple, el meandre de Flix, los cabals del riu.
Des de l'associació Sediments, Rios convida la plataforma en defensa de l'Ebre, el moviment social del Delta i l'associació de voluntaris del Parc Natural volen evitar que s'obri un nou concurs d'adjudicació de la gestió de la presa de Flix que va entrar en funcionament l'any 1948.
No deixem l'aigua, ja que l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueres, lamenta que ni el Departament de Salut ni l'Agència Catalana de l'Aigua li hagin fet l'acompanyament necessari, diu, per intervenir amb celeritat la companyia Rec Madre a la causa de la mala gestió en el servei d'abastament d'aigua que ha fet el municipi. Són declaracions a la xarxa.
Quan es detecta una situació d'aquestes característiques amb un servei tan bàsic com és l'aigua, com pot ser que una empresa es pugui quedar o es pugui continuar quedant a subministrar un servei? Com pot ser que Salut Pública, en aquest sentit, no acabi de fer l'acompanyament necessari perquè l'Ajuntament pugui intervenir-lo o pugui entrar-hi d'emergència? Portàvem anys i anys amb moltíssimes anomalies i, a més, aquests últims mesos posades ja en evidència i amb fets ja constatats.
Figueres diu que un cop assolida la remunicipalització del servei, ara el que toca és treballar per aconseguir també la titularitat de les infraestructures. I tercer pas, i el més prioritari, que l'aigua que arriba als veïns torni a ser potable i de qualitat. De moment, el resultat de les últimes analítiques són bons i només cal que Salut hi doni el vistiplau.
I una trentena d'entitats denuncien la manca de diàleg del govern català amb els diferents sectors afectats per la regulació de les energies renovables. Totes elles exigeixen que no es tramitin grans projectes en sòl no urbanitzable, mentre la taula de diàleg social no conclogui els seus treballs. Ens ho amplia Jordi Casino.
Entitats socials, agràries, ecologistes i municipalistes que lamenten que la Generalitat hagi aprovat un seguit de mesures que eliminen les restriccions que impedien instal·lar grans extensions de plaques solars en zones d'implantació de nous recs o de transformació dels existents, amb la única limitació de no excedir el 5% de superfície municipal. Ramon Lletjós és el gerent de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants.
Nosaltres sempre a favor de la sobirania energètica, però que aquesta no s'ha de fer en compte de la sobirania alimentària, i entenem que, evidentment, a nivell de Catalunya hi ha molts drets en les quals se volen posar plaques solars.
Decisió del govern català que obeeix, entre d'altres coses, la necessitat d'accelerar el procés d'implantació d'energies renovables a Catalunya, que és la comunitat més deficitària. Un fet que ha portat a grans empreses del sector a unir diversos parcs en un sol projecte per superar els 50 megawatts, amb la qual cosa la tramitació passa a mans de l'Estat, que és molt més ràpida concedint els permisos.
I obrim pàgina cultural. El Museu Picasso fa una capbussada als seus arxius amb dues exposicions simultànies, una de dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerc i una altra a la feina de l'expert en els gravats de Picasso, Brigitte Baer. Dues mostres que es podran visitar fins al mes d'octubre. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Picasso Clerc ens apropa a l'obra de Lucien Clerc, un fotògraf que va cultivar una gran amistat amb el pintor que li va permetre apropar-se a la intimitat de l'artista. Mentrestant, Brigitte Baer, Picasso i els gravats mostra per primera vegada el fons que el museu conserva sobre la feina de documentació d'una intel·lectual parisina que es va convertir en la màxima experta en els gravats de Pablo Picasso. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigón, ha destacat els paral·lelismes entre les dues exposicions.
Dos exposicions diferents i similar, perquè no es cuenta la història d'amistat, de fascinació. Fascinació d'un jove fotògraf que todavía no és fotògraf per Picasso, de una alguien que no era historiador de arte al principio, que va ser la gran especialista de los grabados.
Guigón ha ressaltat la feina feta per l'arxiu del museu per conservar i catalogar els fons. De l'obra de Lucien Clerc es conserven 600 fotografies i de la tasca de documentació de Brigitte Baer més de 12.600, a banda de fitxes catalogràfiques i tot tipus de publicacions.
Gràcies, David Navarro, i és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré, avui amb molt bones notícies des de Girona. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Així és. Girona és de primera i és que els equips de futbol i de bàsquet han pujat a la màxima categoria estatal en un diumenge màgic. Aquesta tarda, celebració conjunta a la ciutat per oferir els ascensos a l'afició. En futbol, els de Mitchell van guanyar per 1-3 al camp del Tenerife i tornen a primera 3 anys després. Des de Girona Televisió ens informa en Joan Massaguer.
Els gols de Cristian Estuani de penal, Bernal en pròpia porta i Arnau Martínez van prendre l'Elio d'Oro i envien el Girona a primera divisió 3 anys després. Al final, victòria clara per posar punt i final a una temporada emocionant, com valora l'entrenador Michel Sánchez.
Es que, claro, siempre os digo, no estáis en el día a día. El trabajo que hemos hecho en el día a día es espectacular y los jugadores. Les he dicho hoy, digo, si es que no podéis tener ninguna duda de, porque trabajáis muy bien, jugamos muy bien, vamos hacia adelante, tenemos personalidad, queremos ir a ser protagonistas en los partidos. Y es lo que hemos trabajado todo el año y era convencernos de esto, que se podía hacer, pero yo siempre lo he tenido claro, que hemos venido este año era el nuestro i que vam ascender, que vam fer història. Entonces...
Aquesta tarda, equip i afició celebraran l'ascens amb una rua des de Montilivi fins a l'Ajuntament, passant per Fontejau i tornant al final a Montilivi per acabar amb una festa fins a mitjanit.
Una festa conjunta també amb l'equip del Bàsquet Girona, que feia 14 anys que no jugava a la màxima categoria i va aconseguir l'ascens en imposar-se en la final del play-off a Estudiantes de Madrid, en el pavelló de Fontejau, que estava ple i que va poder celebrar ja un primer tastet de la festa un cop va acabar el partit. Marc Gasol és president i jugador del Bàsquet Girona.
Crec molt amb els jugadors, crec molt amb el treball diari. Els jugadors han fet un gran esforç, els tècnics han fet un gran esforç per adaptar-se a una exigència que no, potser no estan acostumats, això també no t'he d'enganyar, com a jugador com a company sóc molt exigent i sóc així. Com a president sóc molt més reflexiu, molt més tranquil, amb una visió molt més a llarg termini, però com a jugador, com que em quedava molt poc, o em queda molt poc, sóc molt més exigent al dia a dia, no? I és com ho he viscut sempre.
També en bàsquet el Barça va dir adéu ahir a les possibilitats de guanyar la Lliga. L'ha guanyat el Real Madrid. I en futbol avui s'ha presentat el partit benèfic entre el Barça i el Manchester City, que jugarà al Camp Nou el 24 d'agost per recaptar fons i donar a conèixer la lluita contra l'ELA. Escoltem Juan Carlos Unzué.
Animar a todos los aficionados, todas las aficionadas al fútbol, especialmente a los culés, a los aficionados del Manchester City, para que compren entradas, para que seamos entre todos capaces de llenar el Camp Nou ese día. Ese es el objetivo que tenemos en mente y tenemos 2 meses para ello. Y estoy seguro que la gente va a responder.
I també en futbol aquest matí s'ha presentat la renovació del tècnic de l'Olot, Manix Mandiola. I en handbol, el Barça és campió d'Europa. Els blaugranes es van imposar a Kielce, de Polònia, als penals per 37-37 i revaliden el títol de la Lliga de Campions. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull.
Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Les llegums. Les llegums són les llavors comestibles que s'extreuen de les veïnes de les plantes de la família de les leguminoses. Són una font excel·lent d'hidrats de carboni, proteïna, fibra, folats, vitamines i minerals i un dels aliments claus en la dieta mediterrània. Actualment, s'ha disminuït molt el seu consum en la població general a l'augmentar la prevalença de la dieta occidental, on abunden els ultraprocessats, els refinats, el menjar ràpid, la carn vermella i processada, la brioixeria i els greixos de mala qualitat. Pel contrari, s'està perdent conjuntament amb els llegums la base de la nostra alimentació: les verdures i hortalisses, les fruites, els cereals integrals, les llavors o els fruits secs, o fins i tot els ous i el peix. Per aquest motiu, és important que les llegums tornin a ser present als menús fins a una quantitat de 3-4 racions per setmana o més. Entre els més coneguts hi ha els cigrons, les llenties, les mongetes blanques o vermelles o les faves, però també podeu consumir soja, edamames, pèsols, azuquis, tramosos i molts més. Si sou dels que no en consumiu perquè us provoquen gasos o malestar, en podeu millorar la seva digestibilitat fent remulls llargs de 12 a 24 hores, posant una mica de bicarbonat i canviant l'aigua diverses vegades. Posant el llegum en aigua freda i quan arrenqui el bull colar i tornar a posar a bullir, fent preparacions triturades amb o sense pell passant-les pel colador xinès, com hummus o patés, salses, hamburgueses o mandonguilles i falafel, o també podeu escollir varietats més digestives com la llentia vermella o coralina, els pèsols frescos, la mongeta azuki, les conserves amb aigua o les opcions germinades o fermentades com els brots de soja, llentia o el tempeh. Finalment, eviteu els ingredients molt greixosos o verdures flatulentes als estofats o les begudes amb gas o alcohòliques junt amb el mateix àpat. Recordeu que també seran bones estratègies mastegar bé, amanir-los amb suc de llimona o vinagre de poma, combinar amb espècies o infusions digestives de comí, fonoll, gingebre, anís o llorer i no estirar-se just ben dinat. Recupereu la dieta mediterrània i aprofiteu tots els beneficis dels llegums. Us saciaran, milloraran la vostra microbiota i trànsit intestinal i us donaran l'energia que el vostre organisme necessita.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 3:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Lamentem la decisió del COE de no presentar una candidatura als Jocs Olímpics a Pirineus-Barcelona el 2030. Creiem que és una decisió que s'ha basat més amb criteris polítics que no pas tècnics i esportius. El boicot permanent d'Aragó i el silenci còmplice que ha fet, en aquest cas, el govern del PSOE han estat un entrebanc per a aquesta candidatura.
És el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, lamentant la decisió del Comitè Olímpic Espanyol de descartar definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El president de l'ENS, Alejandro Blanco, ho anunciarà previsiblement demà en una compareixença oficial. Els entrebancs i les reticències del govern de l'Aragó a la candidatura aprovada pels equips tècnics serien la causa d'aquesta decisió. El COE treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034, que podria estar centrada en Catalunya i amb col·laboracions externes. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 20 de juny de 2022. Els bombers confien a estabilitzar les properes hores l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera, amb Montse Hidalgo.
I està ajudant la baixada de temperatures, tot i que no es descarten revifades d'un foc que ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees. El que ja s'ha pogut estabilitzar és l'incendi de Peramola, a l'Alt Urgell.
Més de 13.400 persones han iniciat un tractament per drogodependències el darrer any als centres d'atenció de la xarxa pública.
Una xifra que s'acosta a les anteriors a la pandèmia. L'alcohol és la substància amb més demanda de tractament, seguida de la cocaïna, el cànnabis i l'heroïna.
La línia 5 del metro de Barcelona deixa fora de servei per obres el tram entre la Sagrera i Horta els mesos de juliol i agost.
A partir de l'1 de juliol comencen uns treballs que permetran modernitzar una infraestructura de més de 60 anys, un tall que l'agost s'allargarà fins a l'estació del Carmel. Els treballs començaran 10 dies abans del previst per adaptar-los al nou calendari escolar.
En cultura, el Museu Picasso presenta dues exposicions simultànies amb obres dels seus fons documentals.
Una de dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerc i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer. Dues mostres que es podran visitar fins a l'octubre.
I pel que fa als esports, eufòria Girona, que ja és de primera.
Els equips de futbol i de bàsquet han pujat a la màxima categoria estatal en un diumenge màgic. Aquesta tarda, celebració conjunta a la ciutat per oferir els encensos a l'afició.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Des del Servei Meteorològic de Catalunya saludem Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, hem arrencat avui aquesta jornada amb una temperatura molt suau, sobretot cap a la meitat sud del país, i a hores d'ara ja tenim temperatures força agradables, per exemple, al Segrià, a Serós, amb aquests 30 graus, a punts de litoral de 27 i 28 graus, a Girona, amb aquests 28 graus, o bé, si anem cap a la Seu d'Urgell, amb aquests 27 graus. S'espera que durant les properes hores la temperatura continuï anant a l'alça i s'espera que la més alta pugui enfilar-se entre els 35 i 36 graus. En qualsevol cas, també tenim alguns núvols en punts de litoral que estan deixant el cel més ennuvolat, amb alguna gota fins i tot, i a la resta sí que domina més el sol, però de nou també hi haurà alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu que podran acompanyats d'alguna tempesta i també arribaran alguns núvols mitjans que deixaran el cel una miqueta més enterbolit ja de manera més general. També de cara a la tarda, o de cara a demà, perdó, també s'espera que hi hagi més núvols i també hi haurà un temps més inestable. De fet, de cara a la tarda hi haurà ruixats que afectaran a més indrets del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo, a la producció Laura Balaguer i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Comitè Olímpic Espanyol descarta definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Els entrebancs i les reticències del govern aragonès a la candidatura, aprovada pels equips tècnics en un primer moment, en són la causa principal de la decisió. El COE treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034 que podria estar centrada en Catalunya i amb col·laboracions externes. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta decisió del COE. Mont Carvajal, són de caire eminentment polític. Bon dia.
Bon dia. Sí, Esquerra i Junts han acusat el govern espanyol i el PSC que no hi hagi Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya el 2030. La portaveu Marta Vilalta ha criticat el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i el primer secretari del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, de ser còmplices de la decisió del COE, i els ha acusat de cedir al xantatge del president d'Aragó, Javier Lambán.
No entenem el sainet que han representat, doncs sobretot el president de l'Aragó, el senyor Lambán, en complicitat, evidentment, amb el govern espanyol, i aquí doncs, ens agradaria molt saber què hi té a dir doncs, el ministre Iceta, i també, òbviament, en complicitat doncs, amb el COE.
I en la mateixa línia s'ha expressat Junts per Catalunya. Segons el portaveu Josep Rius, Iceta, Lambán i Pedro Sánchez prefereixen no presentar cap candidatura abans que una de catalana en solitari.
Tenim les capacitats, Catalunya té les capacitats, té les infraestructures per tal de dur-ho a terme, però Espanya ha preferit anul·lar aquests Jocs Olímpics i no presentar una candidatura abans que ho faci i que sigui una candidatura exclusivament catalana. Es tracta d'una decisió que no cal dir, que perjudica els interessos doncs, econòmics, socials, també els esportius de tots els catalans i en particular de tots els ciutadans del Pirineu.
Els socialistes s'han limitat a dir que esperen una explicació oficial del COE i n'han defensat la gestió. El tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defugit per la de Javier Lambán. Així responia quan se li ha preguntat per la gestió del president d'Aragó.
Nosaltres fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del Comitè Olímpic Espanyol, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura. Ho ha fet en un context molt complicat políticament. És obvi, ha estat a la vista de tothom, que no és fàcil o no ha estat fàcil posar d'acord a les dues institucions principals en aquesta candidatura, que són el govern de la Generalitat i el govern de l'Aragó, i que ho ha fet amb molt d'èxit fins a aquest moment.
Els comuns ja havien fet la seva compareixença abans de la notícia, però després la seva líder, Jéssica Albiach, ha piulat que els Jocs d'hivern han estat sempre la crònica d'un fracàs anunciat i ara cal treballar per un nou model econòmic sense macroprojectes.
Notícies en xarxa.
Els bombers treballen per estabilitzar les properes hores el foc que crema des de ja fa 6 dies a Artesa de Segre, a la Noguera. La baixada de temperatures i també la previsió de pluja han fet augmentar l'esperança de controlar un incendi que fins ara ja ha calcinat 2.700 hectàrees. Els bombers confien, però, que el foc no superarà la zona de confinament, establerta en 5.000 hectàrees. Última hora d'aquest incendi, des de Balaguer Televisió, ens n'informa Oriol Gordillo. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia. Efectivament, els bombers de la Generalitat segueixen treballant per estabilitzar l'incendi que crema des de dimarts passat a Valdomar, la Noguera. El cos de bombers celebra haver aconseguit acomplir els objectius marcats durant la nit gràcies en gran part a la humitat acumulada durant les hores de nocturnitat. Els esforços se centren ara en una petita zona al cap de l'incendi, situada al flanc oest. Tot i això, els bombers asseguren que l'actuació va per llarg i preveuen continuar treballant els propers dies per evitar qualsevol revifada. Gran part dels avenços es deuen a la tasca dels pagesos voluntaris llaurant els camps i creant tallafocs naturals. A aquest conjunt de bons auguris s'hi suma, per altra banda, el canvi meteorològic anunciat de cara a les properes hores. Aquí el cel és gris i s'espera l'arribada d'un front que caldrà veure si va acompanyat d'aigua, perquè seria de gran ajuda per a l'estabilització de l'incendi. També important és el fet que els agents rurals, amb l'ajuda de dos drons, han pogut accedir per primer cop des de dimecres al punt on va començar l'incendi, en una finca agrícola ubicada entre Clua i Valdoma. Tot apunta que el foc inicial va ser causat pel llamp d'una tempesta que hi va haver el mateix dimarts.
Gràcies, Oriol Gordillo, des de Balaguer Televisió. I anem a una altra punta directa, perquè sí que s'ha pogut estabilitzar ja en les últimes hores l'incendi que des d'ahir a la tarda crema Pere Mol a l'Alt Urgell, on hi treballen una quarantena de dotacions terrestres de bombers. El foc ha cremat 123 hectàrees, la major part a dins de l'espai d'interès natural Serra d'Ubens i Roc de Gogul. Ràdio Seu, Pep Graell, bon dia.
Bona tarda des d'Oliana. Doncs sí, les pròximes hores són capdals per controlar l'incendi al paratge del Roc de Rumbau de Peramola, a l'Alt Urgell. En aquests moments l'incendi està estabilitzat i es continua remullant tot el perímetre per evitar que el foc pugui revifar. Ens ho detalla Ricard Pérez, delegat del govern a l'Alt Pirineu i Aran, desplaçat al punt de control avançat al Parc de Bombers d'Oliana.
Comencem l'hora crítica, que a les 3 és l'hora que més por ens fa per la marinada que pugui entrar i després, com dèiem abans, aquestes possibles precipitacions que arribaran i que poden alterar una mica tot el moviment dels vents. Actualment estan en tal com s'espera, tenim tot controlat dins el perímetre.
Si el risc diari, augment de temperatura i vent i disminució de la humitat són favorables, s'espera, segons els bombers, que l'incendi estigui controlat cap als vols de les 9 de la nit.
Gràcies, Pep Graell, des de Ràdio Seu. I llevat d'alguna excepció, no se li pot treure mèrit a la pagesia, perquè just en aquest context d'incendis simultanis, la seva col·laboració ha estat clau per aturar o frenar les flames en determinats flancs. Amb estripadores i arades han fet tallafocs, seguint les indicacions dels bombers.
Tot i això, els pagesos adverteixen que mantenir els camps i marges nets i fer crema controlada de rostolls no servirà de res mentre els boscos continuïn tan bruts i els camins rurals estiguin impracticables. En aquest sentit, des de Saja de Lleida, Pere Serra, pagès serialista, feia la següent crida a les administracions públiques des de la xarxa.
Hi ha massa temperatura dins el bosc, arbres molt secs, s'hauria de mirar de fer també el Departament de Generalitat i Diputació, vull dir, més neteges forestals, perquè això pot ser un perill any a any. I manca d'accés per bombers, que això hi hauríem de dedicar més temps, perquè hi ha molts camins rurals que no passa ni un tractor ni camions, i quan tenim un incendi hem de tenir accés.
Pere Serra diu que si no s'actua amb el canvi climàtic i en temps de sega, cada any posarem les zones forestals del país en serioses dificultats.
Més de 13.400 persones han iniciat un tractament per drogodependències el darrer any en centres d'atenció de la xarxa pública. És una xifra que s'acosta ja a les dades prèvies a la pandèmia. L'alcohol és la substància amb més demanda de tractament, seguida de la cocaïna, el cànnabis i l'heroïna, que és l'única droga que continua a la baixa des de fa 4 anys. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. La pandèmia va suposar una frenada en la demanda de tractaments per drogodependències a Catalunya. Les dades, però, s'han recuperat i durant el 2021 se'n van iniciar 13.423. L'heroïna suposa un 9% d'aquests tractaments, lluny de les xifres de l'any 1992, en què eren més de la meitat. Ara, entre les persones que decideixen deixar de consumir, l'alcohol és la substància més comuna i és la que més urgències hospitalàries ha provocat. De fet, el subdirector general de drogodependències, Joan Colom, reconeix que és una de les addiccions que més preocupa en termes de salut pública.
El que ens preocupa més és el consum excessiu d'alcohol de la població i l'impacte del consum, d'aquest impacte en l'àmbit assistencial. El 50% de les demandes de tractament són per alcohol i no atenem a totes les persones que tenen un problema. I molt problema de l'alcoholisme està invisibilitzat. Per tant, des d'un punt de vista de salut pública, tot i que no renunciem a cap de les altres problemàtiques que abans hem parlat, és el consum excessiu d'alcohol i l'impacte assistencial que comporta.
Salut alerta que els consums problemàtics tenen una incidència 3 vegades superior en persones d'un nivell socioeconòmic baix.
Passen 12 minuts, a 2:15. Barcelona es prepara per a la primera revetlla de Sant Joan després de la pandèmia i ha dissenyat un operatiu de grans dimensions capaç de respondre a una afluència de 60.000 persones a les platges, que és la previsió d'ocupació. Aquesta serà la primera nit de Sant Joan en què Guàrdia Urbana i Bombers faran servir drons en l'àmbit de les platges, també a Collserola. El dispositiu de neteja es reforça amb 366 persones i augmenten els anomenats itineraris segurs per prevenir agressions sexuals. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els drons s'utilitzaran tant per a tasques de prevenció com per actuar en emergències. La Guàrdia Urbana també ha preparat itineraris segurs entre les platges i les zones d'oci i les parades de metro i bus més properes. Davant la complexitat de la nit del 23 al 24 de juny, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Palla, ha insistit en una recomanació: que la gent intenti gaudir de la revetlla prop de casa, als barris, per evitar les grans concentracions humanes.
Les dades que teníem de l'últim any que va haver-hi una revetlla normal i del voltant de 60.000 persones a les platges. Repeteixo de totes maneres que no necessàriament hem de batre cap rècord. Al contrari, hauríem d'intentar, amb la mida del possible, esponjar i desconcentrar l'activitat d'aquesta nit.
I després de les platges acabarà a les 6 de la matinada, moment en què els equips de neteja, amb 366 treballadors, s'encarregaran de netejar la sorra i preparar el litoral pels banyistes més matiners.
La xarxa de comunicació local.
Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Atenció als usuaris del metro de Barcelona, perquè a partir de l'1 de juliol i durant 2 mesos el tram entre la Sagrera i Horta de la línia 5 estarà fora de servei. Serà per poder fer unes obres que permetran modernitzar aquesta infraestructura que té més de 60 anys. Un tall que a l'agost s'allargarà fins a l'estació del Carmel. Els treballs començaran 10 dies abans del previst per adaptar-los al nou calendari escolar. Més detalls, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de la primera fase que es va fer per Setmana Santa, Transports Metropolitans de Barcelona es prepara per reprendre ara unes obres de gran complexitat i pressupost. Més de 15 milions d'euros que han de permetre reduir el nombre d'incidències i solucionar el problema de les vibracions que pateixen molts veïns de la zona. En aquest sentit, els primers resultats del tram ja realitzat entre Verdaguer i la Sagrera estan sent satisfactoris, com ha explicat el director de Metro, Òscar Playà.
Esperem que vagin en línia dels primers resultats que tenim. Estem, com dic, al carril nou, al formigonat, i a més estem posant unes fixacions específicament per les vibracions. Això creiem que ha de comportar una millora substancial.
Mentre durin les obres, TMB habilitarà un servei de busos i llançadora que faran el mateix en recorregut afectat, a més de reforçar les línies B-27 i la D50. Tot i això, la seva presidenta, Laia Bonet, demana als passatgers afectats que prioritzin les alternatives disponibles amb la resta de línies de metro, la 1, la 2, la 3 i la 4, que incrementaran les seves freqüències.
Gràcies, Jordi. La Generalitat destinarà 12 milions d'euros en els propers 3 anys a impulsar el turisme enogastronòmic. Ho farà a través de 6 línies de treball i amb la col·laboració de les 12 denominacions d'origen de les regions vitivinícoles. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
Bon dia. La Generalitat ha presentat aquest migdia el pla estratègic per transformar Catalunya en referent del turisme enogastronòmic. Per fer-ho, ha dissenyat 6 línies de treball que comptaran amb una inversió de 12 milions d'euros en els propers 3 anys, tenint com a puntes de llança les 12 denominacions d'origen de les regions vitivinícoles i una gastronomia d'alta qualitat que concentra el país fins a 64 estrelles Michelin. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
Tenim tot el potencial per ser una regió líder en l'àmbit de l'enogastroturisme. El patrimoni, tenim els recursos, tenim la infraestructura i tenim el talent. Per tant, nosaltres volem aprofitar tota aquesta base per posicionar-nos, efectivament, en aquesta posició de lideratge en els propers 5 anys.
El turista que es mou per l'oferta enogastronòmica gasta de mitjana 3,5 vegades més que la resta. L'ambiciós objectiu que es marca el govern és que Catalunya esdevingui primera destinació gastronòmica a Europa d'aquí 5 anys.
Encara en àmbit econòmic, el Ministeri d'Indústria té en marxa un pla pilot per promoure la jornada de 4 dies a les empreses. Sindicats i patronal, però, tenen visions pràcticament oposades sobre aquest tema. I ha parlat i ha constatat aquestes opinions el nostre company David Fleta.
El Ministeri d'Indústria preveu destinar subvencions a les empreses que apostin per reduir un 10% el temps de treball. La condició és no baixar el sou dels treballadors i treballar 32 hores setmanals. Des d'UGT, la responsable de política sindical, Núria Gilgado, aposta de manera decidida per la jornada laboral de 4 dies.
L'automatització, la digitalització, les noves tecnologies han fet que augmenti la productivitat a les empreses i aquest augment de productivitat es pot repercutir en aquesta reducció de jornada.
La patronal, però, rebaixa l'eufòria. Afirmen que la proposta genera moltes adhesions, però que podria comportar una sèrie de conseqüències econòmiques negatives, com afirma Josep Ginesta, secretari general de Pimec.
Amb els nivells de baixa productivitat que té Espanya en comparació amb els països amb els que competeix, amb les economies competidores, difícilment es pot plantejar a curt termini una mesura d'aquest tipus. És una mesura que faria baixar la productivitat del país.
A més, Ginesta recorda que el 85% de les empreses a Catalunya tenen menys de 10 treballadors i tenen moltes més dificultats per aplicar la jornada de 4 dies.
Passem ara per les Terres de l'Ebre, on 5 associacions ecologistes exigeixen l'extinció de la concessió de la presa de Flix a la Ribera d'Ebre. L'any que ve acaba aquesta concessió després de 75 anys i les associacions demanen que es demoleixi la presa per evitar una renovació. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
5 entitats ecologistes han presentat una sol·licitud d'extinció d'aquesta concessió al registre de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Direcció General de l'Agua. Josep Juan Segarra, portaveu de l'associació Sediments, assegura que la demolició de la presa és l'única opció viable per seguretat i millora de l'ecosistema del riu Ebre.
Per seguretat pensem que la retirada és l'opció més factible, a més que ambientalment restituir les migracions dels peixos, la possibilitat de la navegació i sobretot a nivell de tot l'ecosistema de la conca de l'Ebre, retornar-li al riu part de lo que li hem anat traient. El fet de que el riu pugui transitar lliurement és recuperar el paisatge, és recuperar, per exemple, el meandre de Flix, els cabals del riu.
Des de l'associació Sediments, Rius convida la Plataforma en Defensa de l'Ebre, el Moviment Social del Delta i l'Associació de Voluntaris del Parc Natural volen evitar que s'obri un nou concurs d'adjudicació de la gestió de la presa de Flix que va entrar en funcionament l'any 1948.
I Badalona posa en marxa un procés participatiu per decidir el nou disseny del pont del Petroli. S'han triat els dos projectes fets per la Universitat Politècnica de Catalunya que tècnicament poden suportar millor l'embat dels temporals, una infraestructura molt perjudicada pels temporals que han sacsejat la costa badalonina els últims anys. Des d'aquest dilluns i fins dilluns a la setmana vinent hi podran votar tots els empadronats a Badalona majors de 16 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
Tots dos models han estat testats amb maquetes 3D i simulant a petita escala l'acció de les ones en situació de temporal. Mentre un projecte aposta per una construcció de pilons semblant a l'actual amb una base circular, el segon proposa una plataforma rectangular subjectada per dos grans columnes de 2 metres de diàmetre. Escoltem l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro.
Aquestes són les dues opcions, bàsicament, que canvien una miqueta la fesonomia tradicional del pont del Petroli, però que sí que aconseguirien que els temporals no el fessin malbé i que duressin més amb el temps. Això tampoc es pot predir, òbviament, perquè mai sabem com seran les inclemències d'aquests temporals, però sí que ens donen garanties de que es tindrà més seguretat que la que tenia fins ara.
El procés participatiu serà vinculant i amb el projecte triat es tornaran a fer proves al laboratori per iniciar les obres d'aquí un any.
Gràcies, Susana Soldado Cáliz, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I ara ja és moment d'obrir pàgina cultural. Avui us parlem del Museu Picasso, que fa una capbussada als seus arxius amb dues exposicions simultànies. Una de dedicada a l'obra del fotògraf Lucien Clerc i una altra a la feina de l'experta en els gravats de Picasso, Brigitte Baer. Dues mostres que es podran visitar al Museu Picasso fins a l'octubre. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Picasso Clerc ens apropa a l'obra de Lucien Clerc, un fotògraf que va cultivar una gran amistat amb el pintor que li va permetre apropar-se a la intimitat de l'artista. Mentrestant, Brigitte Baer, Picasso i els gravats mostra per primera vegada el fons que el museu conserva sobre la feina de documentació d'una intel·lectual parisina que es va convertir en la màxima experta en els gravats de Pablo Picasso. El director del Museu Picasso, Emmanuel Guigón, ha destacat els paral·lelismes entre les dues exposicions.
Dos exposicions diferents y similar, porque nos cuenta historia de amistad, de fascinación. Fascinación de un joven fotógrafo, que todavía no es fotógrafo por Picasso, de alguien que no era historiador de arte al principio, que va ser la gran especialista de los grabados.
Guigón ha ressaltat la feina feta per l'arxiu del museu per conservar i catalogar els fons. De l'obra de Lucien Clerc es conserven 600 fotografies i de la tasca de documentació de Brigitte Baer més de 12.600, a banda de fitxes catalogràfiques i tot tipus de publicacions.
Gràcies, David Navarro, i és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que avui ve molt carregada i amb molt bones notícies des de Girona. Bon dia, Eduard Cabré.
Bon dia, Marta. Així és, i és que en la ciutat de Girona és de primera perquè els equips de futbol i de bàsquet han pujat a la màxima categoria estatal en un diumenge màgic, en la tarda d'ahir. Aquesta mateixa tarda, ressaca i celebració conjunta a la ciutat per oferir els ascensos a l'afició. En futbol, els de Mitchell van guanyar per 1-3 al camp del Tenerife en la tornada del play-off definitiu ja d'ascens a primera i tornen a la màxima categoria 3 anys després. Escoltem el tècnic de l'equip gironí, Mitchell.
Y es lo que hemos trabajado todo el año y era convencernos de esto, de que se podía hacer, pero yo lo tenía, siempre lo he tenido claro, que hemos venido a, este año era el nuestro y que íbamos a ascender, que íbamos a hacer historia.
I aquesta tarda rua, una rua conjunta amb l'equip de bàsquet perquè el Bàsquet Girona, que feia 14 anys que no jugava a la màxima categoria, va aconseguir ahir l'ascens en imposar-se en la final del play-off a Estudiantes de Madrid en un pavelló de Fontejau que estava ple de gom a gom i que va poder celebrar ja un primer tast de la festa un cop acabat el partit. Des de Girona Televisió informa Joan Massaguer.
Celebració a Fontejau per la victòria de l'equip gironí sobre l'Estudiantes a la final del play-off d'ascens a l'ACB. L'equip de Sargatal va tenir el partit de cara des del primer quart, però amb un final igualat va posar els nervis al cos dels aficionats. El president jugador de l'equip gironí, Marc Gasol, va valorar així l'experiència de la temporada.
Crec molt amb els jugadors, crec molt amb el treball diari. Els jugadors han fet un gran esforç, el tècnic ha fet un gran esforç per adaptar-se a una exigència que no, potser no estan acostumats, això també no t'he d'enganyar, com a jugador, com a company, sóc molt exigent i sóc així. Com a president sóc molt més reflexiu, molt més tranquil, amb una visió molt més a llarg termini, però com a jugador, com que em quedava molt poc, com queda molt poc, sóc molt més exigent al dia a dia, no? I és com ho he viscut sempre.
Ara queda la incògnita de la continuïtat de Gasol com a jugador l'any que ve. De moment, però, rua i celebració al balcó de l'Ajuntament i Fontejau aquesta tarda per tots els aficionats.
El conjunt de Marc Gasol serà el quart equip català a l'elit del bàsquet estatal juntament amb el Barça, la Penya i el Baxi Manresa. Per cert, que el Barça va dir adéu ahir a la temporada amb una derrota a la pista del Madrid, una derrota que suposa que els blancs guanyen la Lliga i que els de Jessica Vicius no poden accedir al títol de la ACB. I en futbol, avui s'ha presentat el partit benèfic entre el Barça i el Manchester City, que jugarà al Camp Nou el dia 24 d'agost per recaptar fons i donar a conèixer la lluita contra l'ELA. Hi han estat presents el president del Barça, Joan Laporta, el tècnic del City, Pep Guardiola, i Juan Carlos Unzué.
Animar a todos los aficionados, todas las aficionadas al fútbol, especialmente a los culés, a los aficionados del Manchester City, para que compren entradas, para que seamos entre todos capaces de llenar el Camp Nou ese día. Ese es el objetivo que tenemos en mente y tenemos 2 meses para ello. Y estoy seguro que la gente va a responder.
I Samuel Eto'o ha acceptat pagar una multa per evitar la presó. L'exjugador del Barça es declara culpable de frau fiscal i haurà de pagar més de 7 milions d'euros. I en hoquei sobre patins, el Palau de Plegamans s'avança en la final de l'hoquei Lliga Femenina. Les de Plegamans van guanyar el Telecable de Gijón per 2-1 en el primer partit de la final. Al cap de setmana la sèrie es trasllada a Astúries. I la portera Laia Navarrete no continuarà, de fet, al club patí Vilassana Lleidatà la propera temporada. I també en hoquei sobre patins, l'Alpicat i el Congrés pugen de categoria. Les del Segrià van guanyar per 1-4 a l'Alpicat. Escoltem a Miquel Serret, el tècnic de l'Alpicat.
La nova temporada, no?, que es promet molt, molt, molt il·lusionant, no?, històrica, il·lusionant, complicada a la vegada, però ja et dic, la veritat és que amb el goig que ha fet aquests dies el pavelló, el que ens ha ajudat la gent, l'afició, el club, doncs any que ve segur que gaudirem junts i ens ho passarem de conya.
I en categoria masculina, el Congrés es va imposar al Cerdanyola 2-3 i també en el tercer partit de la final de la Lliga Nacional Masculina, i els barcelonins assoleixen també l'ascens a la UKE Lliga Plata. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal t'esperen a l'auditori amb el tercer moviment, Mort o Retorn.
Abona-t'hi i viu cada moment de la nova temporada amb l'emoció dels millors concerts.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits. Avui, la Isabela de quart de primària de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú ens recita aquest poema que ens convida a entrar i gaudir d'un lloc que trobem a totes les cases i on la màgia sempre ens desperta la gana. La cuina, de Lola Casas.
Hola, sóc la Isabela. Vaig a quart de primària a l'Escola Les Tereses. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada cuinar. A la cuina. De poma, de pera, també d'albercoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc del dolçor. Fem tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons. Corre per la casa omplint els racons de gers, de llimona, de pruna i raïm. De tot el que vulgui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina. En grans davantals farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons. Corre per la casa omplint els racons. Lola Casas.
Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El Comitè Olímpic Espanyol descarta definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Els entrebancs i les reticències del govern de l'Aragó a la candidatura aprovada pels equips tècnics serien la causa d'aquesta decisió. El COE treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034 que podria estar centrada en Catalunya amb col·laboracions externes. Doncs ja hi ha les primeres reaccions. El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, lamenta la decisió de descartar definitivament aquesta candidatura conjunta.
Lamentem la decisió del COE de no presentar una candidatura als Jocs Olímpics a Pirineus Barcelona el 2030. Creiem que és una decisió que s'ha basat més en criteris polítics que no pas tècnics i esportius. El boicot permanent d'Aragó i el silenci còmplice que ha fet, en aquest cas, el govern del PSOE, han estat un entrebanc per a aquesta candidatura.
El president de l'ENS, Alejandro Blanco, però, ho anunciarà previsiblement demà en una compareixença oficial.